L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, el tantra. Sovint associat erròniament només a la sexualitat, el tantra és en realitat una ciència mil·lenària que va sorgir a l'Índia als voltants del segle 5 i 6è després de Crist, dins els cercles devots de Shiva. Però diuen els mestres que el tantra no s'ha d'entendre des d'una perspectiva superficial o purament sexual, sinó com una ciència de l'expansió de la consciència i l'alliberament de l'energia. Les bases del tantra se sustenten en una visió del món on tot allò que existeix és sagrat i pot ser un vehicle cap a l'alliberament. A diferència de les tradicions ascètiques que demanen renunciar al món material, el tantra proposa abraçar-lo. Diu el nostre convidat d'avui, Swami Satyananda Sarasvati, que és el camí en si mateix a través de la unitat de consciència i d'energia, l'acceptació de la ment i la unió de Shiva i Shakti, és a dir, la fusió de la consciència i l'energia dins el mateix individu que activa l'energia Kundalini. Per tant, es pot entendre que és el mètode per expandir la ment més enllà de les seves limitacions habituals i alliberar l'energia que portem a dins. Avui el mestre hinduista Swami Satyananda Sarasvati, ben retrobat. Swami, gràcies per ser amb nosaltres.
Un goig d'estar aquí amb vosaltres.
Aquests dies per Catalunya, de nou, de tant en tant veniu, uns quants cops a l'any.
Ara feia un any. Hi han estat dues setmanes molt actives i molt plenes també, retrobant a molta gent, antics amics, tot molt bé.
Doncs ben retrobat, ben tornat a l'ofici de viure, Swami. Volíem fer un programa de referència del tantra en una època en què se'n parla molt, però també es banalitza molt. Una mica, abans de res, com veu el panorama, Swami, en relació a aquest aspecte del tantra?
El panorama que veig en el tantra, en el ioga, en la meditació, és una banalització, una comercialització, un utilitzar aquestes paraules que tenen un gran sentit dintre d'una doctrina i d'un món, comercialitzar-les i a vegades canviar-li el sentit profund. És a dir, fer seminaris de teràpia sexual, que potser són molt saludables per moltes persones, i dir-li tantra, doncs no és això. Perquè aquest aspecte on s'utilitza l'energia sexual en el tantra és un aspecte mínim, però cal una iniciació, cal un guru, cal un context, i no és per tothom. És per cert tipus de persona que, possiblement, un mestre pot donar aquesta pràctica. Però existeix la gran branca del tantra, Dakshinamarga, el que jo he estat iniciat, que la unió de Shiva i Shakti, la unió de lo masculí i lo femení, té lloc en el yogi, a la yogini, té lloc a dintre teu. És quan la persona es fa plena en la seva essència, sense cap necessitat d'aquest contacte extern.
Val, o sigui, per anar a aclarir conceptes i fer-los entenedors a la nostra audiència, quan estem parlant de Shiva i Shakti...
És a dir, Shiva és la consciència en el seu estat transcendent anterior a la manifestació. És la potencialitat absoluta, però que no s'ha manifestat. Quan aquest Shiva o consciència amb potencialitat es manifesta, amb pensaments, amb la creació dels diferents mons, tot això és Shakti. A la que agafa nom, forma, pensament, qualsevol, això ja és Shakti. Llavors, Shiva i Shakti són dos cares del mateix. Un és transcendent, l'altre és immanent. Sense el transcendent no hi ha immanència. És a dir, per això hi ha textos que diuen tot això és Shiva, perquè hi ha la consciència darrere de tot. Però a la vegada tot això és Shakti, perquè ara estem escoltant una paraula, ens estem veient... Tot això és la manifestació de l'energia.
I què té a veure amb el tantra?
Això seria l'essència del tantra, comprendre que l'univers... És a dir, aquí ara faig un petit parèntesis. Per comprendre aquesta cosmovisió, cal desintoxicar-se de les supersticions del món modern. Que el món modern és simplement el que veiem, una cosa històrica, econòmica, de lluita social... No, no, no. Per al tantra, ara llegiré una frase d'Abhinavagupta, un gran mestre, diu... El ball còsmic de Shiva no té propòsit. És l'expansió espontània del goig suprem. Llavors, el tàntric, quan entres en aquesta cosmologia, dones compte que aquest univers és una expansió de goig, una expansió d'energia, una expansió de potencialitats, amb moltes possibilitats i plans d'existència. És a dir, això ens treu dintre de la visió que el ser contemporani té del món. Si el món, pel tàntric, és bàsicament un bhavana, és a dir, un pensament Déu que tu sostens de certa manera. El món és bonic si tu el veus únic. El món és terrible si tu el veus terrible. I si el veus com a consciència? Si el veus com una expressió espontània d'un ball d'energia?
O sigui, no és una vall de llàgrimes, el món?
No.
La vida?
Mai ho ha sigut. No, no. I veure-la així és molt trist, pel que veu.
En català podríem traduir tantra com taler o teixit, en referència a la interconnexió entre tot el que existeix. I Swami el defineix com un camí, tal com ens deia, d'expansió de la consciència i de l'alliberament de l'energia latent en l'ésser humà i en l'existència, en el món, no? El tantra, segons el vostre punt de vista, no és un dogma, sinó un mètode pràctic i científic per transcendir les limitacions de la ment.
Correcte. És a dir, portem ara el tantra en un pla una mica més històric, si volem. L'hinduisme es basa en el Veda, no? Una doctrina doncs, que fa milers d'anys que existeix, i que ara, deu fer uns 2.000 anys, al principi d'aquesta era comú, comença una nova potencialitat, una sèrie de tècniques, pràctiques, textos, iògics, que porten cap a l'autoconeixement, alguns molt ritualistes, alguns directes, però són mètodes que utilitzes la teva energia del cos, de la ment, de l'intel·lecte, per anar cap a l'ultrascendent. Sempre el tantra utilitza Shakti, utilitza l'energia, per anar cap a on? Cap a Shiva, cap a l'espai transcendent. Llavors, per exemple, tenim el Vijnana Bhairava Tantra, un text molt important en el shivaisme de Kashmir, on Shiva li ensenya a la Devi, a Shakti, i li diu, aquieta tots els moviments de la teva ment. Fonta en aquest silenci. Quan tot hagi desaparegut, estaràs en la consciència de Shiva. Si veiem, no és tan diferent del Niro del ioga, no és tan diferent de certs estats o ensenyaments del Vedanta, però el tantra té com una practicitat, utilitza la teva energia per anar cap aquí. I una actitud molt positiva davant de la vida, del món. Lo qual no vol dir que els tàntrics no siguin altament disciplinats i portin una vida de renunciant, molts d'ells. Per què? Perquè saben que tota la seva energia o la malgasto amb qualsevol cosa o la continc. I si la continc, la puc elevar. I si l'elevo, puc anar més enllà.
Que també es pot malgastar sexualment l'energia, no?
Totalment. Aquesta seria la forma més poderosa de malgastar l'energia. També pensant i parlant. Però aquest bindu, aquesta essència que perderíem en l'activitat sexual, si això es va contenint, i el tantra parla molt d'això, d'anar contenint, això dona una fortalesa, dona una vitalitat, dona una memòria, dona una fortalesa d'intel·lecte. Inclús hi ha molts mestres que diuen que per avançar realment en la meditació, sense una certa continència, i si volem, llavors la meditació no arribarà, perquè sempre dissiparàs massa energia i no arribaràs en aquest punt de plena experiència.
Sí, recordo Swami que ja ens va dir fa temps que perdem molta energia parlant, eh? Se'ns en va molta energia parlant, que té gràcia dir-ho en una emissora de ràdio.
Parlant, escoltant, pensant... Sí, el tantra, si una de les essències del tantra és poder ser sense afegir res, ni afegir Satyananda, ni afegir Gaspar, simplement sent en aquest silenci absolut, aquí hi ha l'essència del tantra.
Sí, més d'una vegada Swami li ha preguntat, bé, aleshores, qui hi ha aquí en aquest estudi, eh? Si no hi ha Swami, ni hi ha Gaspar...
En aquest estudi ara hi ha consciència ballant. A la vegada aquesta consciència, per aquest joc extraordinari de Shiva Shakti, es manifesta com a Gaspar, amb un cos, un intel·lecte, una funció... com aquest Swami, es manifesta com aquests micròfonos, com l'aire que respirem, com tot. Aquesta és la visió del tantra, que tot és un i a la vegada hi ha una diversitat extraordinària.
Sí, un dels problemes que tenim probablement, no, com a societat, és que aquest vivim desconnectats d'aquesta consciència, d'aquest concepte de consciència. És a dir, evidentment desconnectats no hi estem perquè és el que som en essència, però no se'n parla prou, no la tenim present.
No se'n parla prou i hem de tenir molt, molt, molt clar que la nostra ment genera o crea la nostra realitat. El món no és de cap manera. El món és com tu el perceps. El món és segons el vidre que tu et poses i això és el món. Pot ser un ball de consciència, pot ser un drama tremendo. Hi ha gent que sempre està preocupada per alguna cosa, però és que en aquest pla sempre passarà alguna cosa. No, és així. I aquesta és la seva bellesa, que passin coses.
O sigui, problemes sempre n'hi haurà.
Sempre hi haurà problemes, sempre hi haurà solucions, sempre hi haurà coses per créixer, coses que tomben. El ball és aquest. I voler una utopia en aquest món, és bonic desitjar-ho i lluitar, però és un ball. És un ball.
Tornant al tantra, a diferència de tradicions ascètiques, algunes branques del tantra proposen l'ús dels plaers mundans i l'energia física com a mitjans per assolir la realització espiritual. Això és correcte?
Això és correcte, però això és molt minoritari. Parlàvem abans que hi havia Dakshinamarga, és el tantra més extès, i llavors hi ha una altra branca molt més, menys coneguda o reduïda que es diu Vamamarga, el camí de la mà esquerra, i l'escola Kaula. Aquesta escola classifica els sers humans en tres tipus, diríem. Un, en ell predomina tamas. Tamas és l'opacitat, la falta de claretat, la falta d'energia. Aquest li dona una pràctica determinada. El segon el veu encara amb molts desitjos, el veu molt rajàsic, amb necessitat de molta acció. En alguns casos hi ha un ritual de les 5 M's, que aquesta persona doncs, menjaria carn, menjaria peix, menjaria gra, beuria vi i tindria una relació amb una ioguini. Tot això és altament ritualista, controlat, i no és una teràpia, i no és un acte sexual. Es fa una sèrie de gestos i així, i llavors hi hauria l'altre buscador, que és el Divya, que està més preparat ja per la meditació directament sense passar per aquí. Llavors, aquesta petita part del tantra, que si el tantra fos 100, això seria 3, tota l'art no parla d'això, sinó es parla de quan Kundalini, quan l'energia interior s'alça en nosaltres, s'eleva, la unió té lloc, la unió de Shiva Shakti, té la unió dels dos polos. Llavors, aquesta part externa on hi ha l'activitat sexual, això, alguns mestres, ja a Índia i a Occident, ho han popularitzat. Per què? Perquè és algo que la gent té, la sexualitat es mou moltes coses, és poderosa en la ment dels humans. I s'han anat creant aquí llibres i escoles com si hagués de passar per aquí. Però, a més, aquesta escola, tot això és secret. Si mai es publicitaria. Si algú publicita un seminari de tantra amb aquest tipus d'activitat, dius, això no és. Per què? Perquè això, en tot cas, el teu mestre t'ho faria amb tota discreció i amb casos únics. Vull dir que no... És una part, com deia, marginal del tantra.
I pel que fa a l'energia kundalini, està ple també de tallers per mobilitzar l'energia kundalini amb imatges espectaculars.
Sí, i aquí parlem d'algú molt delicat. L'energia kundalini certament existeix en tots, però ha de ser despertada amb gran cura. Fer-ho per un sol és un acte massa intrèpid, no? Perquè pot no anar bé, aquesta energia és poderosa. Tradicionalment és el guru, és el mestre que t'inicia, moltes vegades per mitjà el que es diu Shaktipat, que és un despertar d'aquesta energia, però el mestre que es una amb aquesta energia et protegeix el procés, protegeix el despertar, que sempre experimentis allò que tu pots assolir fàcilment, que pots digerir, no? Perquè hi ha persones que després d'un despertar tenen problemes físics, problemes mentals. Llavors, i ara hi ha aquesta espècie també de fem-ho tot ràpid, i no funciona. Són camins molt delicats i cal estar al costat d'una persona, d'un mestre, que tingui control sobre aquesta energia perquè el procés sigui joiós. Que és un procés molt joiós, però a vegades rebo comunicacions de persones demanant ajuda que estan patint. Dic, què has fet? Bueno, he fet aquesta pràctica, he fet allò, llavors m'he trobat... Home, és delicat.
En el llibre Kundalini Tantra es diu que la relació entre els dos conceptes és absoluta. El tantra és el marc teòric i pràctic i la kundalini és l'energia que hem d'activar, no?
Exactament.
Correcte.
Sí. És a dir, el despertar de kundalini existeix en la majoria de camins tàntrics, però també en el ioga. Però és que el ioga, és clar, el tantra què passa? El tantra, si ara veiem l'hinduisme, quasi tot l'hinduisme és tàntric. És a dir, aquella escena de les Upanishads, del guru i el deixeble, que li donava un ensenyament i deia que tot és un... Això, potser, a mesura que l'home perd capacitat cap a la metafísica, la transcendència, la tradició hindú es germina amb aquest tantra, i hi ha moltes tècniques i molts mitjans que són ajudes. Llavors, el despertar de Kundalini el trobem en el ioga, el trobem en molts camins.
Diu Swami, si ens fixem en l'essència del tantra Shakta, que pren la deessa que té l'univers per mantell, tot és la Shakti. I si mirem el tantra Shivaita, ens trobem amb l'expressió del gran ballarí i del gran senyor de la dansa. L'important en el tantra, tal com ens comentava abans, és que tot és una expressió i una única energia i una única consciència, el ball pel goig de ballar. Moltes persones que es pregunten pel sentit de la vida, o sigui, i ara més que mai, no? Què hi hem vingut a fer aquí? Quina seria la resposta de Swami?
La resposta de Swami seria la resposta dels textos tàntrics. Buscar-li un sentit, aquí ve el primer error. I segon, la manifestació no té sentit. La manifestació és el ball còsmic d'aquesta consciència, d'aquesta energia. Buscar una raó pràctica a les coses o racional és limitar el que aquest poder diví transcendent vol fer. La nostra ment no ho comprendrà. Però si nosaltres anem transcendint la ment, la noció del personatge, el petit jo, i entrem en el gran silenci, en aquest silenci tot queda complet, tot queda clar, i entenem la magnificència d'aquest joc.
Sí. No de manera racional.
No de manera racional.
Aquí la raó queda petita.
La raó queda petita. Aquesta experiència transcendent transcendeix raó, transcendeix intel·lecte, transcendeix concepte i transcendeix el personatge.
Que moltes persones busquen a través de l'energia Kundalini, per exemple, del mateix tantra, una mena de focs artificials, per trobar una mena també de sentit còsmic.
Sí, perquè Kundalini en certes persones pot donar focs artificials i a vegades molt bonics, visions, estats, colors, moviments, veure diferents plans de consciència, veure divinitats, hi ha coses precioses que poden passar. Però això no és l'important, això seria el trajecte, però al final no hi ha viatjador, no hi ha ningú que viatgi, no hi ha fita, simplement tot desapareix en el gran silenci.
Què en pensa de l'expressió popular que ara s'ha popularitzat, tal com dèiem, més que mai, de sexe tàntric? O sigui, el sexe pot ser tàntric?
No. És a dir, el tantra utilitzaria aquesta unió en un ritual on els textos que parlen d'això, diu aquesta persona, té que haver anat més enllà del sexe per poder practicar això. Inclús alguns textos diuen la parella ideal seria la teva mare. Fixa't. No té res, és un ritual on té lloc un cert contacte físic, però és per transcendir la sexualitat, no és per millorar-la ni... És a dir, hi ha hagut una tergiversació. També hi ha alguns sexes tàntrics que porten el buscador més enllà de tota norma, no? Però a vegades hi ha molt simbolisme amb això. Mira, puc llegir sobre aquest ritual de les 5 M's.
Sí, Swami està repassant a punts, eh?
Sí, jo pensava que sortiria aquest. Diu, si pel fet de beure vi un pogués arribar a la perfecció, tots els homes que s'emborratxen serien perfectes. Portar el sentit sota el control de la ment i portar-los cap a l'ésser, aquest és l'autèntic significat de menjar peix. Tot el demés seria fer mal a un altre ser. I tot aquests simbolismes de la carn, el peix, la unió, tenen també un aspecte simbòlic. I el buscador va més enllà d'això. Llavors, sexe tàntric no. Un ritual tàntric sí, però sexe tàntric no.
Swami està desmuntant. Està desmuntant aquí bona part del panorama.
Tothom fa el que vol, el que creu. Jo dic el que els textos tàntrics ensenyen, el que jo he après, el que he viscut, i a l'Índia he estat amb bastants mestres. No intento desmuntar cap negoci, ningú, ni molt menys.
Perquè es tracta, efectivament, transcendir, tal com ens ha dit, transcendir el sexe, sí, anar més enllà.
Sí, perquè aquesta energia en el ser humà és molt poderosa I si s'eleva, si es porta cap més enllà de qualsevol objecte de desig, ens obre un gran camí.
Per tant, o sigui, per transcendir el sexe no necessàriament cal fer-ho a través del sexe.
No, no, clar que no. És en la meditació, és en la mesura que tu vas desapareixent en la pràctica contemplativa i meditativa i trobes el goig del teu ésser, que llavors qualsevol altre goig extern queda relativitzat, és més petit. És a dir, tu no pots deixar de buscar el goig perquè tots busquem la infinitud. I si ens sentim un cos i una ment, el busquem amb objectes. En la mesura que vas trobant cap a dintre teu un grandiós goig, tens menys necessitat d'aquest goig extern. I vols tornar cap aquí. Llavors aquí hi ha una introversió dels sentits, una renúncia natural dels sentits per un goig superior. Però el ser humà busca el goig d'una manera o d'una altra. El busca el que s'emborratxa i el busca el que medita. Són procediments diferents. Un no el portarà gaire lluny, però acabarà amb el fetge malament. L'altre acabarà amb una ment més expandida, però el ser humà busca la joia. I això és, sense... I els que estan en el camí espiritual també.
O sigui, des d'aquest punt de vista, per tant, el goig sexual no és el goig, per dir-ho així, més gran de tots.
Ni molt menys. Si algú ha meditat en profunditat, es donarà compte que si bé el goig sexual és un plaer, aquest goig intern és molt més expansiu i molt més gran. Molt més gran, sense cap dubte.
El tantra és una ciència pràctica, dieu, no basada en conceptes intel·lectuals, sinó aplicar tècniques per purificar el cos i la ment i permet, tal com hem comentat, que la consciència s'expandeixi de manera natural cap a estats superiors. No sé fins a quin punt hauríem de diferenciar el tantra hinduista del budista.
No hi ha tanta diferència. No. En l'essència no hi ha tanta diferència. Tot i que si anéssim al detall, els rituals serien diferents, els mantres serien diferents, els mestres serien diferents, la diferència seria molta, però a la meta és aquest estat més enllà de l'individu. És a dir, un vol reconèixer aquest Shiva o aquesta essència de Buda en un mateix, la budeïtat com el meu propi ser, el Shiva com el meu propi ser, anant més enllà del personatge. Però un cop reconegut això, llavors gaudeixo del personatge. Perquè encara que hagi reconegut lo transcendent en mi, segueix un personatge manifestat. I segueixo parlant, segueixo fent coses, i segueixo... Però ja visc la vida com aquest ball. Ja no és el petit ego mirant de completar-se amb una acció, sinó és el goig del gran ball.
Sobre això de l'ego i el personatge, li farà gràcia el que ens va dir en aquests micròfons ja fa molts anys el filòsof Salvador Pàniker, que va dir: l'únic que em sap greu de morir és acomiadar-me del meu ego.
Sí, eh? El Salvador.
Sí. En aquest sentit, clar, l'ego tenia un pes important.
Té una gran força, clar, i vol manifestar coses, i tot per sentir-se bé, per auto... per sentir aquest goig limitat.
Aquí potser la solució, per no patir tant, quan s'apropa la mort, en cas que veiem que s'apropa, la mort del cos físic, no? Seria ja anar-nos acomiadant una mica de l'ego en vida.
Aquest seria el procés. En realitat es diu que el iogui, el verdader iogui, o el verdader tàntric, o el verdader buscador, mor en vida. Llavors la segona mort és una mort de joia. Ja ha fet el que havia de fer. La gran mort és reconèixer que no ets el petit personatge, que el petit personatge és un rol preciós, o no tan preciós si ets un patidor, però és un petit rol. Però darrere d'aquest rol hi ha aquesta consciència que no s'identifica amb res i que està en tot.
I això no només té una dimensió que en podríem dir espiritual, sinó, tot i que vostès ho raonen des de la lògica, no és cap creença, sinó que vostès van pas a pas raonant-ho, sinó que a més té una aplicació pràctica, que és que hi ha menys patiment.
I tant,
a la
i
vida.
Tant. No, i tant. No. Si això fos només una lucubració, no serviria de res. És perquè a mesura que vas passant per aquests bumis o planos d'expansió de la teva consciència, la realitat canvia. L'univers en què vius, la concepció que tens de tu mateix és diferent. I es parla de diferents plans en què vas veient més això com un gran espectacle, un espectacle que es munta i es desmunta.
Fins i tot quan hi ha patiment, guerres...
L'espectacle hi ha tot. Aquí també, anar una mica més allà de la versió i de l'aferrament. Bueno, hi ha el que hi ha, l'espectacle. El que tu pots canviar, canvio. El que no puguis canviar, observo. Si pots fer alguna cosa, clar que sí. Però si no, no t'agafis amb el pensament del sofriment, no? I hi ha gent que està preocupadíssima per les guerres. Però és que les guerres continuen igual. Tu patiràs o no. Pots fer alguna cosa, fes-ho. No pots fer res. Accepta el que passa. També, a veure, el ser comú, pensa que quan maten 5 persones, maten 5 persones i s'ha acabat tot. El ser que està imbuït de tantra sap que hi ha un atman, una essència en aquests sers, que els cossos moren, però que la consciència no neix ni mor. Llavors, un està més assentat en això, que res neix ni res mor, que no en l'altra visió més externa. Llavors, per això et deia al principi que per entrar en profunditat en el món del tantra o en el món del ioga o en el món del Vedanta, primer cal fer una rentada de conceptes de la nostra visió molt imbuïda de les religions semítiques, que hi ha un principi, hi ha un final, hi ha un progrés, hi ha una... i no és així. Bueno, no és així des del tantra, no? Des de la visió de l'hinduisme.
Sí. Des d'aquest punt de vista, tal com hem parlat en anteriors programes amb Swami, la reencarnació, el concepte de reencarnació tindria una importància com molt secundària, no? En el sentit de què és el que reencarna.
Exactament. A nivell absolut, res reencarna. A nivell únicament relatiu, hi ha una consciència que va reencarnant. A nivell més anant a l'individu, doncs sóc jo que he reencarnat i com que havia fet una pràctica d'hinduisme molt jovenet en aquesta vida, he volgut tornar a l'Índia i m'ha semblat tot molt, molt familiar. Sí, és a dir, els tres plans són certs en el nivell d'aquestes formes de comprensió.
I tot això, tal com hem comentat en anteriors ocasions, Swami no vol dir allunyar-se del món, no? Ni col·locar-se... Jo me recordo que l'entrevista que li vaig fer a TV3 per l'ofici de viure a TV3, li vaig preguntar, bé, i a l'Índia estava tancat en una cova quan hi va viure 3 dècades? Va dir, home, de vegades sí, però no sempre, perquè sempre ha defensat cuidar l'hort, com en diu, és a dir, sí, les coses sí. Pràctiques del dia a dia, no aïllar-se.
Sí. Pot, possiblement, una fase d'aïllament per un practicant que vulgui dedicar-hi la vida i així, té una força per el silenci, la soledat, el trobar amb el teu propi procés i viure-ho amb intensitat, però no és el destí de tothom. Hi ha qui té 2 fills i una empresa. I tot i així, si va canviant la seva visió, si va fent les seves meditacions, si va fent les seves contemplacions, la realitat o la forma d'aquest concepte de tu i el món canvia. Es transforma i es divinitza.
Estem en la recta final del programa dedicat al tantra. No sé si ens estem deixant alguna cosa important que no hàgim dit en aquesta introducció, molt ben entès, Swami, que en els seus llibres, que són nombrosos i que es poden trobar fàcilment, no? D'una manera o una altra hi sol haver referències al tantra.
No sé, potser podíem parlar breument dels 3 grans camins. Upaya és un camí, un mitjà, per exemple, el tantra, sobretot en el shivaisme de Kashmir, diu que hi ha Anava Upaya, on faig servir el cos, faig servir la ment, estudio, repeteixo mantres, i és un camí molt ampli. Més elevat que aquest hi ha Shakta Upaya, on només faig servir el meu bhava. El meu bhava vol dir el meu sentiment de que sóc divinitat, de que sóc consciència i faig un esforç per sostenir aquest pensament poder. Shakta Upaya. Llavors, Shambhava Upaya, on ja no faig cap esforç. Simplement el convenciment de que sóc consciència és tan gran, encara que estic en un cos i estic actuant, que només el sostenc sutilment, però ja estic establert en el... Llavors, un mestre, segons com et veu, et pot donar simplement dir que sigues el que ets. Sigues el que ets. Doncs simplement sap que aquesta persona tancarà els ulls o quedarà quiet i romandrà en un silenci. A l'altre igual li fa fer moltes coses. Llavors, el tantra, des de l'ensenyament més primordial de ser el que ets, fins a rituals i tot tipus de coses, hi ha una gamma immensa de possibilitats. És un univers de tècniques i no tècniques, tota l'hora.
I calen molts anys de pràctica?
Això, el practicant madur troba el seu mestre, igual el mestre li diu 2 coses i ja està. i un altre es passa 65 anys o 70.
Sempre emfasitza, Swami, la importància del mestre.
Sí, el mestre és el cobra el camí, el que encén el foc, la presència del mestre. I en el tantra és bàsic: mestre, deixeble, iniciació i sàdhana. Llavors ja és la pràctica. Això és indispensable. Si no hi ha això, no hi ha teràpia que funcioni en aquest camp.
Que passa que tot això no es pot explicar en un reel d'Instagram de 20 segons, eh? Un reel, sap que és un reel d'Instagram,
sí,
un vídeo.
Sí. No, això és impossible, això requereix anys, normalment, i una vivència profunda de la persona.
Bé, un plaer, mai millor dit, Swami, haver parlat del tantra, donat alguns conceptes bàsics que creiem que són importants en aquesta època de molta desinformació. Hi ha un excés d'informació que provoca molta desinformació.
Sí. Gaspar, sempre és un goig estar aquí i fins a la propera.
Fins a la propera. Moltes gràcies. Als oients i a les oients també. Moltes gràcies en nom de la Rosa Silloé, a la realització tècnica, de la Rosa Pujol, al guió, i de la Núria Ventura a la producció.